12 ara mateix, que passen de les 11. Tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. I mireu, avui a la nostra Chess Long hem convidat a un esportista de cap a peus. Algú que ha apostat, de fet, per un esport que no fa pas tant amb prou feines, la veritat és que es coneixia al nostre país. L'esqueleton. Ell és Ander Mirambell, esportista d'esqueleton. Bon dia, Ander, com estàs?
Bon dia, Mercè, com estem? Tot bé?
Tot bé. Ander, tu també, tot bé? Tot controlat?
Sí. Gaudint uns dies aquí amb la família abans de tornar cap al fred una altra vegada.
Déu-n'hi-do. Recordem que Ander Mirambell és el primer pilot d'esqueleton del país, tot un referent, olímpic en tres ocasions, recordem-ho, Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyongyang també el 2018, i dos cops campió de la Copa Amèrica, el 2020 primer campió d'Espanya en aquest esport, i tot just la setmana passada vas acabar, Ander, segon de la general a la Copa Amèrica de Lake Placid a Nova York. Clar, aquesta, Ander, està sent, la veritat, la teva millor temporada dels darrers 4 o 5 anys i acabes l'any més a prop del somni olímpic, que són aquests Jocs d'hivern de Pequín del 2022. Estàs content, no?
Sí, la veritat és que sí, molt content. A més, no és que hagi sigut la temporada perfecta, perquè tant a Canadà, a Whistler, vam tenir un problema amb la guia, on te'n penja el trineu i, bueno, vaig picar amb el cap a la paret, vaig arribar al 22è, llavors, a part, si hi tenia una lesió, és a dir, que sempre ha anat passant coses de cada carrera, però hem sigut capaços de reinventar-nos, de trobar solucions i de ser competitius, no? Per tant, molt, molt content, perquè al final, tot i no ser la temporada perfecta, estem tenint els millors resultats dels últims anys i estem molt a prop del somni olímpic, que seria el quart, i, bueno, té cosetes que dius, ostres, podria ser sigut millor? Sí, per exemple, haver guanyat el títol de la Copa Amèrica, que es va escapar per 2 punts, però és que tenia una carrera menys que el que va guanyar, no? Per tant, no podem a vegades buscar la perfecció, perquè mai seríem feliços.
Ander, però i ara que ens estaves explicant aquestes lesions, com et trobes tu físicament?
Bé, avui hem passat un control mèdic aquest matí, i de moment tot és dintre el normal, no? Contractures, cops, inflamació, però res que no s'escapi a l'habitual, i hem de tenir en compte que l'esport d'elit no és molt sa a vegades, no? Perquè portes el cos al límit. Recordo, doncs, que en una setmana vam fer 5 competicions, bueno, va ser un estrès total, sortien llagues a la boca, tenia problemes de panxa, i al final estàs posant el teu cos al límit del que és possible per treure el màxim rendiment, no? Però dintre del normal estem bé.
Per tots aquells oients que encara no saben qui és l'esqueleton, Ander, situa'ls una mica en la disciplina. A quina velocitat vas? Què és el més difícil?
Bueno, l'esport d'esqueleton és un esport olímpic dels esports d'hivern, que ara el proper febrer hi ha els Jocs Olímpics d'hivern. És un dels esports de lliscament, i en tenim tres, que hi ha el bobsleigh, que van sentats amb un trineu, que és com una espècie de cotxe, podríem dir, que van 2 o 4. En el cas del luge, que és el germà també dels esports de lliscament, van estirats amb els peus per davant mirant el sostre, i en el cas de l'esqueleto, doncs anem estirats cap per avall, amb el cap per davant, i és el que practico jo, no? Agafant velocitats de 145 km amb algun circuit, altres doncs, només són 125, i hi ha dos claus en aquest esport. La primera és empènyer el trineu com un autèntic animal, com un velocista, i llavors pujar-te al trineu, intentar relaxar-te, baixar aquestes pulsacions per pilotar el trineu, buscar aquell tros de sostre que et permeti crear més velocitat, o tallar aquella curva, o buscar aquestes trajectòries que permetin anar més ràpid i crear velocitat.
Déu-n'hi-do, Ander. Aneu sols? Tu vas sol?
Sí, vaig sol, estirat, cap per avall, i bueno, aquest any a més hem tingut mala sort, perquè l'entrenador que teníem aparaulat i contractat ha tingut una malaltia important i no ha pogut viatjar, així que ha estat a casa i he tingut que tirar, doncs, el meu germà va venir d'entrenador a Canadà, el meu preparador físic va venir d'entrenador a Estats Units, a Park City, i les últimes carreres de Nova York, a Lake Placid, doncs va venir el fisio que tenia, fet d'aficio d'entrenador, i no tenia ni idea de l'esport, així que ha sigut com una temporada molt, molt surrealista, on és veritat que el pilot té molta responsabilitat, però hi ha moltes coses que des de fora es veuen, no? Al final, jo sempre ho dic, moltes vegades ens veiem la nostra vida com nostra, però si poguéssim sortir i veure'ns des de fora, sí, aprendríem moltes coses, no? I això és una mica l'esqueleto, no? Que baixes tu i pilotes tu, però tot el feedback que et puguin donar des de fora a la pista és imprescindible per ser un bon pilot.
I, de fet, ara comentaves, no?, que a part del teu equip està el teu germà, com, diguéssim, que és una bona senyal, no?, i és un bon suport, no?, tenir gent de la família tan lluny de casa.
Bueno, sí, no tant per la família, sinó per la sinceritat, perquè si m'ha de donar un clatellot, me'l diu. Si em diu que no anem bé, m'ho diu. A vegades l'entrenador, doncs, intenta ser una mica més sutil o més elegant o més emocional, no?, a l'hora de dir les coses, i el teu germà, si t'ha de dir alguna borrada, te la dirà, i després t'esbarallaràs i continuaràs, perquè és el teu germà i te l'estimes, no? I... Així que jo crec que és és una de les coses bones, no? Però sí que és bo. La família crec que és una de les coses més difícils de portar quan estàs tants mesos fora, no? Perquè al final la vida segueix, jo sempre ho dic, no? Quan vaig començar estava a la universitat i tenia molts amics, i cada any que anava fent Skeleton cada cop tenia menys amics, no? I acabes la universitat, continues fent Skeleton i la vida gira i continua girant i la gent pues, ja no compta amb tu perquè saben que durant aquells mesos no hi ets i has de ser tu el que truques, escolta, anem a sopar, escolta, anem a jugar a futbol. És a dir, el preu que paguem a vegades la gent no és molt conscient, però és molt alt.
I més si és bona persona com és Toni Mirambell, encara més. On tens tu el teu límit, Ander? Ara estaves dient, el teu cos m'està dient, estàs al límit, però on està el límit d'Ander Mirambell?
Uf, no ho sabria de definir, perquè al final busques un límit i sempre intentes que sigui una mica més enllà, no? És a dir, és difícil de dir, no sé si a nivell de temporades d'Skeleton no sé si serà l'última o en quedarà una o dos més. A nivell de reptes, pues, sempre tens algun repte pues, fora del meu àmbit professional, que és l'esport, amb, pues, bueno, amb altres empreses que són diferents i tu planteges com si fos un repte. Jo crec que hi ha el límit físic, que aquest és l'edat, tinc 38, vaig caminar als 39 i cada cop costa més fer segons quines coses, però estem bé, estem físicament bé, ho fem bé, i després el límit mental, que aquest és el que més m'agrada explorar i el que més m'agrada entrenar, perquè al final les barreres que tens de cap bueno, són molt difícils, són molt dures, et perjudiquen molt el teu cos també físicament, però quan les superes són molt satisfactòries.
Clar, començàvem dient que ets un esportista de cap a peus, Ander. Vas a jugar a futbol a l'Espanyol, vas estar a la selecció espanyola sub-23, després vas passar-te a l'atletisme fent heptatlón i un bon dia vas veure una pel·lícula i ho vas veure tot clar.
Dios mío, para!
Clar, estem escoltant Cold Runnings, que aquí es va traduir com Elegidos para el Triunfo, és la comèdia basada en aquesta història real de participació de l'equip jamaicà de bobsleigh dels Jocs Olímpics de Calgary 1988. És veritat que volia ser pilot de bobsleigh, Ander?
Sí, sí, i també és veritat la pel·lícula que tinguin la plataforma Disney Plus, et poden trobar allà, hi ha pel·lícules molt xules d'així d'esports de Disney Plus, un dia si vols, Mercè, et donaré 4 o 5 títols que val la pena. Vinga, veure, va. Són del mateix nivell que aquesta. I la veritat és que sí, a mi em feia il·lusió provar el bobsleigh perquè era un esport de 2 o de 4, però clar, quan vam estudiar la dificultat que tenia i el repte, era quasi impossible. Al final un trineu de bobsleigh val 30-40 mil euros, la logística per moure un trineu és necessites una furgoneta o quasi un camió, necessites 4 o 5 persones al voltant i bueno, al final vam decidir fer l'Skeleton perquè era més econòmic, era individual i bueno, és el que em va enamorar. La veritat és que la gent que ha provat tots els esports diuen que l'Skeleton és el que més adrenalina i el que més impacta, no? Perquè anar sentat amb un trineu i vas veient el que passa està bé, però quan vas amb l'Skeleton allà a ras de terra i el volant és el teu propi cos, és una altra filosofia.
Clar, tu estàs explicant que et va atrapar l'Skeleton, però tu tenies un pla B per si no et feia el pes aquest esport? O sigui, volies seguir vinculat a l'esport?
Sí, jo en aquell moment, si no recordo malament, estava fent atletisme, és a dir, que jo era feliç fent atletisme i competir en campionats d'Espanya, campionats de Catalunya, la Lliga, estava supercontent, però volia intentar lluitar amb el somni olímpic, no? I la idea era provar el bobsleigh i tots els diners que tenia pues, estalviats per comprar-me el cotxe els vaig posar dintre aquest projecte. Pla B era que si no sortia bé, em traia la llicència, gaudia de l'experiència i me'n tornava a casa. És a dir, no pretenia jo enamorar-me d'un esport i no pretenia, doncs, somiar que algun dia podia estar intentant aconseguir els quarts Jocs Olímpics, no? Vaig arribar a Innsbruck el 2005, va anar a l'esport, dic, ostres, això és xulo, a veure on t'estic, bueno, igual algun dia puc estar a la Copa del Món, algun dia pues, puc estar allà entre els 30 millors, i si això ho faig bé, igual algun dia puc anar a uns Jocs Olímpics, no? I aquest són els primers pensaments que vaig tenir quan vaig acabar la setmana d'Skeleton, no? El que no m'imaginava és que amb 4 anys estaria als Jocs Olímpics i, pues, bueno, si miro els resultats esportius, he pujat 8 vegades a lo més alt d'un podi en competicions internacionals. Que dius, tres, jo guanyant una medalla, si això és impossible, no? Pues totes aquestes coses han passat des de 2005 fins ara.
Déu-n'hi-do. Clar, a veure, ens imaginem, eh? A Espanya, llavors, clar, en el moment que vas decidir ser pilot d'Skeleton, tot i que ja tenim muntanya i neve, som un reclam sobretot també del sol i la platja, però què et va dir la família i l'entorn quan els hi vas dir que en lloc de comprar-te un cotxe destinaries aquests diners a fer Skeleton durant una temporada i mitja?
Bueno, perquè veiessis com estava la situació, no hi havia ni federació. És a dir, vaig començar a fer Skeleton i al cap d'uns mesos es va crear la Federació d'Esports de Gel, que afortunadament la presidenta va ser Maria Teresa Samaranch, la filla del Samaranch, i bueno, va començar a apostar per tots nosaltres, no? I jo crec que això va ser un pas important i una sort, però clar, tu arribes i dius, ostres, pare, escolta, em vaig una setmana de convivències, de colònies, a Innsbruck a provar l'esqueleton. El què? L'esqueleton. Llavors jo venia preparat, vaig imprimir un Excel amb tots els informes mèdics dels últims 3-4 anys. Bueno, alguna clavícula, alguna comoció, però no, és segur, no us preocupeu. Ja tornaré. I van dir, aquest no s'hi ha pogut un cargol o no, no? I després van venir a veure'm i quan ho van veure, pues, es van espantar una mica més del que havien vist els vídeos per internet, però van veure que era més segur, no? I la veritat és que han sigut uns incondicionals i cada any intenten viatjar amb alguna carrera. I ja et dic, una de les coses més boniques ha sigut pues, que fins i tot el meu germà, que li va agradar molt, es va treure el títol d'entrenador, m'ha acompanyat als Jocs Olímpics, aquest any m'ha acompanyat amb aquest procés de competicions, i ho hem fet també ja no només com el somni d'Ander, sinó com el somni de la família, no? Jo crec que això és una de les meravelles d'aquesta aventura.
Mira, de fet, el 2005 vas estrenar-te, i només 5 anys més tard, Ander, vas convertir-te en el primer espanyol en competir en esqueleton a uns Jocs Olímpics. Ara podríem dir que ja 3 dones, 3 homes, competint a nivell internacional. Clar, des del 2018 entrenes a un grup de joves també promeses de l'esport. Com comportes això de ser un referent?
Mira, la veritat és que, Mercè, una de les coses que a mi em feia il·lusió per continuar després del 2018 fins al 2022 era algú més que no competia. La federació no tenia diners per ser un projecte guanyador, un projecte que lluiti per medalles a la Copa del Món, perquè no hi ha diners, no tenim un trineu competitiu, no tenim ni un entrenador propi, que és el que ens ha passat aquest any, no? És a dir, que estem en un nivell bastant justet. Llavors, vaig dir, ostres, jo per estar motivat vull fer alguna cosa més, no? I aquest alguna cosa més va ser, doncs, creem un projecte on puguem treure gent nova, no? La captació del 2018 es van presentar 111 persones, vam fer una selecció molt intensa i ens vam quedar amb els 11 millors, i la veritat és que es presentin 111 persones, escollim els 11 millors. L'últim campionat o Copa d'Espanya érem 12 participants a Innsbruck durant la pandèmia, és a dir que crec que això és el millor regal que em pot fer la vida com a esportista i com a persona que ha creat un projecte i que el dia demà, quan el deixi, es pot sentir totalment orgullós de que la gent el continua, no? Perquè al final ens quedem molt amb les medalles, però jo no sé, moltes vegades no tinc les medalles, estan plenes de pols, amb algun armari o alguna caixa, però sí que me'n recordo de cada un dels nanos que ha fet Skeleton, de cada una de les experiències, dels moments que han passat por, del moment que els he vist somriure perquè han arribat a línia de meta, i aquest per mi és el millor regal d'aquests 4 anys, de veure que la vida continuarà encara no hi sigui jo fent Skeleton.
Totalment. Una de les preguntes que segurament molta gent s'estigui fent ara mateix, Ander, és, d'acord, però aquí no hi ha pista d'Skeleton. Com ho feu, en Bernat, buscar el teu entrenador i tu per entrenar des d'aquí? Tot i així, crec que et passes 2 o 3 mesos fora de casa, no?
Perdona, Mercè, que se m'ha cap a l'altre costat. No, la veritat és que tenim una pista de sortides. Sí. Per treballar la tècnica en sortida, i això ho han construït aquest any gràcies a la Federació d'Esports de Gel, i a la mínima que podem intentem marxar cap a fora, cap al fred, a intentar fer baixades i poder pues, bueno, entrenar el que és l'esqueleto, no? Perquè la sortida va ser un 30% del 35% més o menys del resultat final, per tant és molt important ser ràpid a la sortida, però no és imprescindible, no? I la sort de tenir el Bernat Buscar, que era professor meu a la universitat, doncs, que ens hem anat adaptant, ens hem anat evolucionant amb tot el que ens hem trobat, i al final la clau ha sigut reinventar-se, no? En comptes de dir, ostres, jo no puc entrenar. Bueno, doncs què podem entrenar a la sortida? Què més podem entrenar? Al cap, doncs, bueno, busquem tècniques per treballar a nivell mental.
Fem una cosa, Ander, va, deixem veure una mica d'aigua i escoltem aquesta sintonia que jo crec, aquí s'està posant el got d'aigua, que jo crec que et sonarà. Posa-la, José. Què, et sona, Ander, o no?
Sí, sí, em sona molt, però ara no te la situo.
Aigua... Agua con hielo, no?
Ah, és veritat,
que vau començar el vostre canal de Twitch?
Sí, sí, sí. És que saps què passa, Mercè?
Què et passa?
Que quan posem... Jo tinc els cascos i no escolto la intro perquè estic preparant altres coses.
Ah, clar.
Escolto de tot el programa, però sí, sí. Tenim un programa de Twitch d'Agua con hielo, sí, sí. Em mataran.
No, home, no, perquè ho fas molt ben acompanyat, per cert, no?
Sí, amb l'Edina, que ella és la meva parella, és plató olímpica amb natació sincronitzada. Mm. Tenim un peque en comú, que és el Kai, que té 2 anys, i la veritat és que és un programa que va néixer, pues, d'una història una mica surrealista, perquè al final entre aquell viatge, perquè actualment és entrenador de natació sincronitzada, a part de ser doncs, bueno, una de les nadadores més importants que ha tingut a l'esport espanyol, que era la generació de la Gemma Mengual, plata olímpica, campiona del món, bueno, podríem continuar amb el seu currículum, doncs vam decidir, ostres, no ens dona temps d'anar, vivim amb un peque que va a la guarderia pels matins, a les tardes no podem anar al cine, no podem fer, doncs hem de fer alguna cosa junts, no? Llavors hem decidit que encara que estiguéssim lluny, cada un, doncs, ella ha estat, per exemple, a Xile i jo he estat a Estats Units o a Canadà, doncs hem intentat doncs, fer alguna cosa conjuntament i que no, doncs, que millor que fer un Twitch, no? I aquesta ha sigut una mica la història. Crear un programa de Twitch on parlem d'esports. Ella doncs, té diferents estudis, a part d'osteopatia, doncs, està fent un màster en teràpies emocionals, etcètera, etcètera. Llavors, dintre del programa tenim diferents seccions on tenim doncs, des dels momentazos deportivos que parlem de les millors coses que han passat dintre del món de l'esport durant la setmana, no les típiques que veus a la primera pàgina, sinó històries diferents, o l'entrenamiento invisible, no? On parlem una mica pues, de les nostres experiències com a esportistes professionals aplicades a la gent del carrer, no? Pues, des de la leche dorada, que creiem que és un aliment molt bo que tothom hauria d'aprendre, fins a com ha de ser el descans, la gent que viatja per Nadal, pues, consells per viatjar i adaptar-se al jet lag. Bueno, depèn del programa, intentem adaptar-nos una mica a el que la gent vol i el que creiem que pot ser interessant.
Ander, ara ens has deixat així com leche dorada?
Sí, és una beguda que és antioxidant, que està molt bé, que, bueno, l'Irina... Estem pendents de fer un vídeo per penjar-ho a les xarxes socials.
Estarem pendents, doncs. Arribar.
I l'has de tenir un dia al programa perquè et pot explicar moltes coses.
Vinga,
a més, ella col·labora en aquests moments amb Ràdio Marca i té una secció allà també de salut, esport i salut.
La convidarem.
I, bueno, donem molts consells així que a nosaltres ens van bé, que, de fet, avui amb la doctora que estàvem parlant de les lesions i tot això, dic, ostres, Ander, des de 4 anys enrere, quan has canviat la forma de menjar i de tot això, el teu cos està rendint millor, no? És a dir que, a vegades, hem d'escoltar el que necessita el nostre cos i adaptar-nos, no? I m'agrada menjar moltes coses, però m'haig de privar d'elles perquè no generen el mateix rendiment dins del meu
cos,
no? Això és el que intentem explicar.
Ander, tu ara tens 38, ens has dit, eh? A quina edat solen retirar-se els pilots d'esqueleton?
Jo crec que sóc el quart o el cinquè ja més vell del circuit mundial.
No? Veterano, ja.
El més gran. Ja em va tocant. Hi ha algun japonès que són d'aquests savis que han competit amb 44 anys, és a dir, que hi ha alguna llegenda d'aquestes. Però l'esport cada cop és més professional, és més exigent, amb més competicions, on la sortida és més important, llavors la mitja baixa, no? Per tant, jo crec que, segons molta gent, ja va tocant.
Escolta'm una cosa, el proper objectiu són els Jocs Olímpics, no?
Sí, el mes de febrer, bueno, competiré el dia 7 a Alemanya, el dia 14 a Suïssa, a Sant Moritz, i després ja, si tot va bé i aconseguim els punts, que tot pinta que sí, doncs els Jocs Olímpics al febrer.
I després què?
I després tornar a casa, gaudir de la família, fer ronda de... Com està això de moda, no? Com diuen els polítics, no? Fer ronda de converses amb les diferents institucions i anar, vaig a parlar amb la federació, vaig a parlar amb la doctora Pomés, que és la que em porta, amb el Bernat, amb la família... I llavors decidir una mica quin és el següent pas a fer, no? Al final, el bo d'aquest cicle és que acaba un cicle, no? I a dia d'avui la idea és intentar continuar, això és d'allò, però igual no té sentit continuar, o igual sí, no? O igual pues ja m'han trucat a diferents països perquè entreni altres països i els ajudi a guanyar medalles, no?
Clar.
És a dir, hi ha tantes coses sobre la taula, Mercè, que no m'he parat a pensar i a decidir què vull fer, perquè no vull gastar res d'energia amb els propers tres objectius, que han de ser els que s'han de ser, no? Per tant, a la mínima que tinc temps, doncs mira, en aquests moments davant l'ordinador tinc tot el protocol dels Jocs Olímpics i amb una llibreta tinc el circuit d'Alemanya que m'estava estudiant. Per tant, tot el que vindrà després dels Jocs ho parlarem a partir del 29 de febrer, més o menys.
Ander Mirambell, esportista d'esqueleton, per cert, també damunt la taula. Tu estàs a favor de la candidatura olímpica a Barcelona-Pirineus 2030, Ander, o què?
Sí, però amb una condició molt important, un tema que una paraula clau, que és transparència i informació. Jo crec que si es fa un projecte d'aquesta magnitud, ha de ser transparent, ha de ser un projecte fet per la societat, i per la societat vull dir en tots els sentits, la societat, que els nens comencin a tocar neu i gel, que les famílies puguin accedir als esports d'hivern, que les infraestructures siguin útils i no siguin especulatives. És a dir, que si es fan bé les coses, els Jocs Olímpics és molt més que una competició d'un mes, perquè la gent hauria de venir a casa nostra a competir durant 2 anys abans i acaben competint un any després. Per tant, durant 3 anys podríem dir que els nostres Pirineus o Barcelona o allà on es facin serien l'aparador mundial dels esports de neu i de gel, no? Per tant, jo crec que això és una campanya de màrqueting i una bossa econòmica, un finançament extra que pot anar molt bé pel nostre país. Ara bé, si comencem a especular, comencem a no explicar les coses, jo crec que això és el que menys ens interessa, i com a esportista, doncs, a mi em faria il·lusió, no? Pues que els nens de 3, 4, 5, 6 anys, tots, de qualsevol escola de Catalunya, puguin anar de vegades, almenys una vegada a l'any, a tocar la neu i el gel. I això es pot fer si podem tenir uns Jocs Olímpics. Si no, a dia d'avui, doncs, vas a alguns col·legis de Barcelona i no saben el que és la neu, i això no pot ser el 2022.
Clar, però com s'ha generat aquesta polèmica, no? Com Kilian Jornet, no? Que ell, amb aquesta plataforma, no? Deien que no estaven tan a favor, diguéssim, d'aquesta candidatura.
Sí, no, entenc la plataforma, l'he llegit i entenc la seva reflexió, però em costa d'entendre si realment ningú sap com és el projecte. És a dir, no han dit si va a un hotel aquí o si van a canviar això. De fet, una de les possibilitats és que la pista de bobsleigh i esqueleton no es faci al nostre país i s'utilitzi la d'un altre país. Per tant, ja no hi ha un impacte d'això, no? Per tant, està bé que la gent posi la seva opinió i digui que això no té sentit, però abans d'expressar-te, primer hem de conèixer el projecte, no? Jo no el conec i dubto molt que ells el coneguin, perquè només hi ha, pel que sé jo, molt poques persones saben com és el projecte. I hi ha federacions nacionals que no han vist ni el projecte i són els seus esports. Per tant, sí, però m'agradaria veure com tenen aquesta informació i quina informació és.
Doncs...
perquè al final, si la pista de bobsleigh, el 90% de les possibilitats serà o Suïssa o serà Innsbruck o serà la Plany a França, quin impacte té, per si no hi ha pista, llavors de què ens estem queixant, no? Per tant, tot el d'abans. Abans de poder opinar, hem de tenir el projecte, hem de tenir informació, hem de tenir la transparència. I és molt més que una estructura el que s'ha de construir. No ens hem de quedar només de que farem una autopista per anar a la Cerdanya o per anar a Jaca. Ha de ser un projecte per la societat. I un projecte per la societat vol dir que els nens de parvulari o de primària puguin anar a tocar la neu, que les famílies que no tinguin recursos tinguin un projecte per tocar la neu i el gel, que la gent pugui practicar esports d'hivern i que deixi una cultura de turisme esportiu i que la gent d'Àustria pugui dir, ostres, també tenen neu als Pirineus, perquè no anem a esquiar? És que faran uns Jocs Olímpics, doncs igual està bé. Doncs que puguin venir famílies d'Àustria a esquiar aquí. Per mi aquest és el concepte de Jocs Olímpics i del que jo defenso.
Ens queden 3 minuts, Ander, però és que et volíem proposar un joc. Marta Jarque, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Què?
Jo, ha dit que sí, no? Ha acceptat el repte, Ander.
L'hem deixat callat.
Sí, si ho fem en 3 minuts,
coneixent,
no?
Coneixent com és l'Ander, segur que et diu tant tot que sí, eh?
Clar, Ander, ara ho escoltàvem, no? Estàs molt centrat en els propers Jocs Olímpics d'hivern de Pequín del 2022, però mirant més enllà, no?, i veient doncs, que t'ha anat tan bé amb un esport minoritari com l'esqueleton, volem proposar-te un seguit d'alternatives esportives per si algun dia decideixes triomfar, però en una altra disciplina amateur. La idea és que escollis una de les dues opcions que t'aniré dient i la que escollis passarà de ronda fins que quedi una, la finalista, que serà potser, no?, una suggerència pel teu futur post-Pequín. Estàs a punt?
Vale, perfecte.
Va, comencem. Primera ronda. Opció A, parkour, que necessites murs, alçada i desnivells per entrenar, però podries fer-ho en qualsevol entorn urbà i t'estalviaries passar mesos fora de casa i, a més, molt fred, menys fred. Emoció, per tant, i adrenalina assegurada. Aquesta és la primera opció, opció parkour. I l'opció B és hoquei subaquàtic, tenint en compte que ja tens el títol de submarinista i que t'agrada, doncs, aquesta sensació d'estar sota l'aigua movent-te com si fossis un peix, pensem que també podria ser una opció prou viable. Amb quina et quedes?
He jugat a hoquei subaquàtic i la gent que practica hoquei subaquàtic em van enamorar, així que em quedo amb el hoquei subaquàtic.
Val, per tant, hoquei subaquàtic que passa ronda, doncs proposem ara una nova opció, que s'enfrenta a aquest hoquei aquàtic, que és el horseball, una disciplina esportiva molt curiosa que combina bàsquet, rugbi i equitació. Clar, a part, has de ser, en primer lloc, molt coordinat, però a la vegada també està molt bé perquè fas 3 esports al preu d'un. Amb quin et quedes, amb horseball o amb aquest hoquei subaquàtic?
M'encanten els cavalls, però ho vaig fer tan malament el dia que em vaig pujar amb un cavall que, no sé dir, em deixaran tornar a la hípica, així que em quedo amb el hoquei subaquàtic.
Però hi vas pujar per fer horseball o simplement per trotar, diguéssim, per fer una passejada?
No, horseball, l'he practicat.
Ah,
us explicaré el perquè. Però he practicat el horseball, sí.
Ah, sí? En quina circumstància? Per preparar-te per alguna competició? Com va anar això?
No, vam fer un programa de la 2 que està penjant a les xarxes socials i es pot buscar, que es diu Insòlits, i practicàvem 12 esports super desconeguts. i de moment els 4 que has dit, o els 3 que has dit, els he practicat. El parkour se'm dona malament, em trenco el cap, per això l'he descartat. El hockey subaquàtic va ser l'últim programa de la temporada i va ser espectacular. Es practica a Sant Adrià i la gent que ho practica és com si practiquéssim futbol, és a dir, les famílies tots ho viuen molt, no? I em van arropar, em van ensenyar l'esport i m'ho vaig passar molt bé, és a dir, quasi m'ofego, també us ho dic, però vaig riure molt. I en el cas del horseball, pues, no sé si el meu cavall era ja una mica així grandet perquè no anés molt ràpid, quan ells anaven a una porteria i jo anava cap a l'altra, llavors quan jo girava ells anaven cap a l'altra, va ser un festival de descoordinació tremendo.
Doncs descartem horseball i l'última ronda, que és entre hockey subaquàtic i l'opció D, que és entrenador d'esqueleton. No competiràs, però tampoc t'allunyaràs dels trineus ni del gel, el que es coneix com fer un Xavi Hernández, però a temperatura sota zero. Amb quina et quedes?
Ostres, aquesta és difícil, perquè entrenador d'esqueleton a menys 27 és el menys agradable que et pots tirar de la cara. És a dir, que i després ho passes molt malament, perquè tu vols que facin una cosa i ells interpreten una altra, no? I tu estàs patint allà i veus com cauen o quan pateixen accidents i tu no pots fer res, tu t'ho veus mirar, no? Així que, jo estic pel hockey subaquàtic, així estaré una mica calentet i sota l'aigua, la veritat.
Doncs mira, nova disciplina que et pots plantejar, Ander. En qualsevol cas, molta sort a Pequín 2022, eh?
Ander, moltes gràcies per un curs, està molt divertit.
Veus? Ander Mirambell, bon Nadal. Pilot d'esqueleto.
Igualment, molt bon Nadal, felicitats pel programa i endavant,
Ander.
Ja sabeu, qualsevol cosa necessiteu d'aigua con hielo meu, allà tindreu el telèfon i disculpar-me que no hagi pogut venir, perquè amb tot el tema les bombolles tenen apartats i que els cuideu molt, que la cosa està difícil.
De fet, l'Ander es va comprometre a estar aquí amb nosaltres, però clar, amb coses ja sabem com estan en tot i per precaució, Ander, doncs al final ha hagut de ser així, però ja vindràs un altre dia, també convidarem a la Irina. Per cert, si voleu saber més sobre el món de l'esqueleton, el llibre de l'Ander, també, Rompiendo el Hielo. Ander, cuida't moltíssim, que vagi molt bé.
Molt petó, molt fort, Mercè. Bones festes.